MKC. Si avui és dimecres, que sí que ho és, i esteu escoltant el programa en directe, aquí comença una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. No ens cansem de dir-ho, sempre tenim un programa especial, doncs avui també, amb una convidada molt especial. També s'ha de dir que en principi havíem de ser més persones, però per diferents circumstàncies, a l'últim moment, doncs no ha pogut ser, però tenim una persona molt interessant que ens parlarà sobre un tema que de seguida introduirem i que ja veureu que el programa us entretindrà i us informarà de coses que potser sabíeu o potser no. De seguida ho descobrirem. Anem a sentir un primer tall d'una qüestió que està molt relacionada amb el que avui anem a parlar, d'un festival. Segurament parlarem de més d'un festival, però el plat principal, el tema principal, és un festival. I m'ha agradat preparar aquest tall, que espero que ningú no em digui que això no hauries d'haver fet, aquest tall d'un dels curtmetratges, concretament del curtmetratge guanyador del festival del que parlem. Escoltem amb atenció perquè té molta gràcia i molt d'interès.
Mi nieto no es gay, es trans.
Trans.
Sí, trans.
¿Trans qué?
Pues trans.
Pues trans será trans algo. No, no existe la palabra trans. Será, yo qué sé, transatlántico, transbordador, transeúnte como el Manolo. Uy, espérate, tránsfuga, como mi hijo.
Cariño, eres
transistor
más qué. ¿Qué más? Dime.
¿Transporte?
Aquest diàleg, que no deixo més per si algú em diu que estàs vulnerant els drets d'autor, llavors tenim aquí un problema, doncs és un petit tall del curtmetratge guanyador, del que ha estat guardonat això com a millor curtmetratge, com a decisió del jurat, que ara direm qui era aquest jurat, del festival La Gran Pantalla, que ha celebrat la seva tercera edició aquest cap de setmana passat, des del dia 1 fins al dia 4, però que té la característica molt interessant i que per això hem volgut també dedicar el programa avui a aquest festival, que té la característica d'ella que el contingut d'aquest festival, és a dir, les pel·lícules llargmetratges, els curtmetratges i en principi això, llargmetratges i curtmetratges, tots ells es poden veure a la plataforma Filmin fins al dia 10 d'aquest mes. És a dir, que encara si dieu, no he pogut anar al cinema a Girona, que era on se celebraven tots els esdeveniments i totes les projeccions, no he pogut anar, doncs encara podeu entrar a Filmin i podeu veure tot el que s'ha pogut veure aquests dies. No és el mateix que anar a una sala de cinema, però el contingut el teniu allà. A més a més, amb una qüestió molt interessant, és que si entreu a la pàgina lagranpantallafestival.com, allà teniu la possibilitat, amb un codi especial, de tenir una subscripció per Filmin per poder veure aquestes pel·lícules. És a dir, que més qüestions i més serveis no podem oferir o no podem proposar-vos aquí des de l'organització del festival. I per parlar d'aquest festival i de moltes coses més, però sobretot d'aquest festival centrat en aquest tema, tenim entre nosaltres a la directora artística del festival, de La Gran Pantalla, Caterina Harder. Què tal, Caterina? Espera, que ara no et sentim. Ara.
Ara?
T'havia tret el...
Vale. Bona tarda.
Un plaer.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esa gran presentación del festival, además, todo muy completo. Creo que te vamos a invitar todos los años al festival. así que efectivamente ya finalizamos nuestras jornadas presenciales en Cinemes Girona. Pero tal como tú decías, el festival continúa en Filmin hasta el día 10, así que todavía seguimos.
Teníem la possibilitat i fins a l'últim moment havia de ser així, però ho diem sense cap mena de problema així de cap mena, simplement també ens hauria fet il·lusió, però per diferents motius no ha pogut ser. Teníem la possibilitat de comptar entre nosaltres amb el director del festival, amb Alfredo Cohen, i teníem la possibilitat també de que entrés una de les persones membres del jurat, Montse Alcoverro, que vam trobar-nos amb Eva Maria Milara, que avui no ha pogut venir al programa, doncs aquest dilluns passat a la Filmoteca, amb una presentació del Cens d'Artistes de Catalunya. Un tema que la veritat jo desconeixia, però que va ser prou interessant. Ens vam trobar amb Montse Alcoverro, que potser recordareu que aquí ja fa uns quants anys, 4 anys, vam parlar sobre Antonio Cumple 50, amb Alejandro Mira, que va morir en un accident molt, molt desafortunat. Ja fa gairebé 4 anys, la setmana vinent, faran 4 anys, vull dir, ara ho estava mirant, estava recordant i m'he quedat així una miqueta espantat dels 4 anys que han passat ja. I bueno, hi estava també Ferran Laoz, que també era un dels actors. Vull dir que ens vam ajuntar allà una sèrie de persones i, curiosament, davant d'una pregunta que jo vaig fer a les directores que projectaven curtmetratges allà a la Filmoteca, doncs Montse va participar, va contestar-me i va dir: anima't, Francesc, anima't, perquè hi ha gent tan maca que fa coses tan maques com aquest festival de la gran pantalla. Llavors va ser com, quina casualitat, perquè aquest dimecres parlem amb alguns dels responsables i mira, i ara tu, Montse, ens estàs parlant del festival. Per tant, era com una cosa d'aquelles que tot encaixava perfectament. Doncs llavors, com que comptem amb la directora artística, amb Caterina Harder, avui al programa et volíem demanar, per començar, això, Caterina, què fa una directora artística d'un festival? I aprofitar també perquè ens parlis de tu mateixa, vull dir, de quina és la teva formació i de quina és la teva competència laboral, diguéssim, perquè, bueno, mai no se sap, potser hi ha algun director de festival que escolta aquest programa i diu: mira, doncs m'interessa el que diu aquesta persona i em poso en contacte amb ella. No se sap mai.
Ahora es cuando tengo que tirar mi currículum, básicamente.
¿No? Sí, correcta, correcta, pero aquí, en contra de para script, para audio, claro. En el programa.
Bueno, yo soy directora de cine y televisión chilena. Bueno, trabajo en este momento teniendo algunos proyectos en Chile y en España. Estudié un máster en dirección cinematográfica hace algún tiempo, acá en Barcelona, de hecho. Y bueno, y allá en Chile he estado dirigiendo algunas series de televisión, algunos cortometrajes también, que de hecho ahora estoy con la distribución de esos cortos, estoy escribiendo mi primera película, así que tengo mi carrera de cine, pero además, claro, ya hace 13 años que hago un festival de cine allá en Chile, también en el norte de Chile, en Iquique, y un poco esa experiencia de ese festival de cine, por ahí llegamos a conectarnos con Alfredo, que tenía esta idea de hacer este festival de personas mayores, y conectamos y en el fondo fundimos nuestras experiencias, él que venía más de lo comunitario, yo que venía más de los festivales de cine, y así nació La Gran Pantalla, que es este festival que cofundamos hace 3 años ya con el Alfredo, y que nace, claro, del Parlante también, que es esta entidad en la que Alfredo fundó acá en Barcelona. Así que sé muy resumido.
Doncs perfecte, perfecte. O ara escoltant en directe el programa, o després en podcast, o en el vídeo que penjarem al canal del programa a YouTube. Doncs bueno, si algú l'escolta ja sap més, i a més, com diem sempre als convidats, que sàpigues, Caterina, que una vegada que entres en el programa ja no et deixem tranquil·la. Vull dir, ja et seguim, ja mirem tot el que has fet, investigarem tot això que dius del festival, m'ha semblat molt interessant. La veritat és que no ho sabia. Soc sincer amb els oients, perquè t'ho he dit abans abans d'entrar al programa, he dit, jo tenia la idea de demanar-li a Alfredo que et presentés, però com que Alfredo finalment, a l'últim moment, m'has avançat que no podia entrar, doncs t'ho he demanat a tu. Vull dir, ha anat així, al programa en directe passen aquestes coses i tu m'has dit, doncs cap problema. Expresso el meu currículum i ja és una cosa que tenim feta. I llavors, en relació a això, el que et deia, hi ha un director que més o menys tothom té clar, o pensem que tenim clar què fa un director de cinema, d'un festival de cinema, però què fa una directora artística? Què vol dir fer d'encarregar-se de la direcció artística d'un festival? Uh-huh. Caterina.
Bueno, en este caso tiene relación con todo lo que es la programación del festival y la parte, como se dice, más artística, tiene que ver con el contenido, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, yo desde la dirección artística soy la que se encarga de seleccionar todas las películas que van a ser parte del festival, tanto cortometrajes como los largometrajes, y darle un sentido también a esa propuesta de por qué estamos presentando esas películas, ¿no? Entonces también ahí con el Alfredo dialogar un poco como por qué es importante esta película, en el marco de qué actividad se podría dar, que sea alguna película especial para la inauguración, para la clausura, y bueno, y también seleccionar todos los cortometrajes dentro de todos los cientos que nos llegan, seleccionar 15 solamente por su contenido artístico y además también tener alguna propuesta artística de las personas que queremos invitar. O sea, ya sea del jurado, por ejemplo, o también de este premio al homenaje que también hemos tenido, o de alguna invitada, invitado especial que queramos contemplar, también eso es algo que se enmarca en la parte artística.
Ara que ens parles d'aquest premi a tota una carrera, per dir-ho així, d'aquest premi especial, doncs m'agradaria comentar-te això. He vist que en el 2019, l'any de la primera edició, doncs vau homenatjar a Montse Carulla. L'any 2020, la veritat és que no ho he trobat, i aquest any doncs l'homenatjada, el premi del festival, el premi commemoratiu especial, ha estat per Carme Elias. Vull dir, dones enormes en el món del cinema i de la televisió i que, bueno, que suposo que han posat la nota més emotiva en la gala de clausura. Com va anar? Perquè és que he buscat a veure si es podia veure per YouTube o alguna cosa a la gala de clausura. No l'he trobada, no vaig poder ser-hi tampoc. Llavors, explica'ns una mica sobre tot això. Com va anar el lliurament de premis i la gala de clausura amb Carme Elias i amb tothom?
Sí, yo creo que sí, que ha sido muy emocionante. O sea, bueno, primero que todo es un gran honor para nosotros como festival haber contado con la presencia de Carme Elias, una mujer que tiene una carrera gigante tanto en el cine como en el teatro, en la televisión, que ha trabajado con directores muy renombrados también y directoras también. Una mujer muy inspiradora, que su carrera ha sido muy inspiradora también por lo versátil que ha sido en toda su carrera. Entonces, claro, el poder contar con ella ya es un gran honor, que ella pueda conocer el trabajo que hacemos en el festival, pese a que es un festival pequeñito, que también cuando hablamos con ella por primera vez era como, mira, este es un festival muy pequeñito, estamos aquí empezando de a poquitito, pero nos gustaría ver si puede. Entonces, claro, ¿no? Fue muy mágico, la verdad, también, porque creo que son personas que están tan conectadas con el arte, por toda la trayectoria que tienen también en el cine, en el teatro, en la televisión, que cada palabra la dicen con tanta, que te traspasa tanto, tanta emoción, tantas cosas que te pasan. Entonces, claro, yo me acuerdo que, por ejemplo, el primer año Montserrat Carulla nos dijo una frasecita y yo creo que a todos nos llegó y hasta el día de hoy yo la recuerdo, que era como, el cine es como una goteta de sangre, nos dijo. Y claro, y era como que te hace reflexionar con una frase, ¿no? Y eso es eso, por el amor, por la trayectoria que han tenido en el arte y en el cine en general. Yo creo que con Karma pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a todos nos remueven sus palabras, ella también leyó un poema, hay también un amor muy grande también en el sentido del compromiso que hay con el festival.
Maravilloso. Doncs, parlant, com estem parlant, amb Caterina Harder, la directora artística i, a més, organitzadora de festival, com ella mateixa ens explicava, al seu país natal, a Xile. Bueno, tinc aquí una frase preparada, però és que la volia llegir una miqueta més endavant. I ara que parlaves de frases, tinc una altra d'un dels curtmetratges també que ha tingut una menció d'honor, que és un curtmetratge que bueno, que té frases, que té un hàlit així poètic que m'ha deixat una mica boca avalat, m'ha sorprès moltíssim, ara en parlarem una miqueta, però et volia fer dues preguntes. Pel que has comentat, llavors, tu, Caterina, vas saber de veure o vas veure tots els curtmetratges que es van presentar, diguéssim, has format part del grup seleccionador de curtmetratges?
Tot, sí.
Doncs això és molt complicat, jo ho he fet alguna vegada i és molt difícil saber com seleccionar. I llavors la qüestió que et preguntava abans i que et comentava al voltant de Antonio Cumple 50 és un festival sobre la gent gran, que m'imagino que bueno, que està clar que una de les coses importants és que aparegui o una persona gran o se'n parli del tema de les persones grans. A partir de quina edat, ara mateix amb el segle XXI, en el 2021, doncs ja es pot considerar d'alguna manera que un curtmetratge entra dintre d'aquesta categoria? No sé si tenia una edat determinada o depèn molt de com està fet el tractament, del tema, de l'argument. Com ho feu, això?
Sí, yo creo que más que una edad como un número, ¿no? Yo creo que tiene relación con retratar ese momento de la vida en que tú como persona comienzas a afrontar problemáticas de lo que implica el ir haciéndote mayor, ¿no? Y entonces te empiezas a encontrar con, por ejemplo, algunas discriminaciones, no sé, que yo me acuerdo que también era lo que hablábamos con la misma Monse Alcoverro, porque la Monse está desde la primera versión, ha participado en cineforos y todo. Por ejemplo, ella nos decía, como cuando una mujer en el cine se empieza a ser mayor, ¿no? ¿Cómo empieza a ser discriminado ese cuerpo que se empieza a ser mayor, ¿no? Una mujer no puede envejecer porque se escapa de los cánones de la industria, por ejemplo. Entonces creo que en ese momento es cuando empiezan a entrar, más allá de la edad, un año más, un año menos, no es una cosa de número, ¿no? Es una cosa de los retratos sobre ese proceso, sí.
Mira, doncs ara que dius això sobre els diàlegs, els cinefòrums, de fet, són aquests dos els temes que, o els noms d'una de les qüestions que heu organitzat en aquesta edició del festival. No sé si en les anteriors, però en aquesta heu organitzat tres cinefòrums i tres, el que anomeneu vosaltres, grans diàlegs, grandes diàlogos, i m'agradaria comentar-los una mica perquè els he trobat molt interessants. Sobretot m'han cridat molt l'atenció el nom dels diàlegs, perquè són tan atractius, per dir-ho d'alguna manera, tan peculiars com el següent. El gran diàleg 1, que això sí que es pot trobar, per cert, vull dir, que hi vulgui seguir-ho, i no és especialment llarg tampoc, vull dir que com que ara estem buscant sempre coses que no siguin molt llargues per poder anar una miqueta ràpid, doncs bueno, són grans diàlegs. El primer, sobre la soledat i les persones mayores. El gran diàleg 2, sobre bioètica i persones mayores, persones grans. I el gran diàleg 3, tecnologia i persones grans. M'agradaria, Caterina, si tens una miqueta el coneixement del que et demanaré, que ens expliquis una mica, perquè els tres temes em semblen molt interessants, una mica les conclusions que es van treure amb aquests grans diàlegs. Començant pel primer, soledat i persones grans, que és un dels temes que en els curtmetratges i en els llargmetratges també, que ara esmentarem quins són 7 en concret, que es poden veure encara a Filming. No sé si vas poder estar en aquests diàlegs o has pogut seguir una miqueta i ens pots parlar què es va treure com a conclusió sobre, per exemple, el primer, començant pel primer, la soledat i les persones grans.
Mira, jo soy muy mala para los spoilers, porque como todavía nos quedan días de festival, si yo digo las conclusiones, estoy siendo un spoiler. Porque como estos grandes diálogos están todavía en nuestra página web, están, de hecho, están los tres y están los cineforums también. Todo esto tú los puedes revisar, efectivamente, y a mí me parece muy interesante, efectivamente, el poder ver, aprovechar estos días de festival que nos quedan, para mirarlo, porque yo creo que más allá de las conclusiones, porque al final es difícil el poder concluir sobre temas que dan para tanto, ¿no? Y temas que al final uno siempre está repensando porque estamos en proceso, ¿no? De repensar, de reflexionar, de saber lo que está pasando. Lo que sí me gustaría destacar de estas instancias, que eso yo creo que es como mi gran conclusión, sin ser spoiler, es lo importante sobre estos temas, o sea, porque son temas que efectivamente...
Lo importante, perdón, que es que hay algo un momento que se ha tallado al son.
No, lo importante que es abrir estos espacios, sí, de reflexión, d'acord, y de debate sobre estos temas, ¿no? Acá, por ejemplo, en los grandes diálogos, lo que nosotros hemos hecho es juntar a personas mayores, que son colaboradoras nuestras de diversos casales, con lo que siempre hemos trabajado también desde la Asociación Cultural El Parlante, con algunas expertas en ciertos temas, y ponerlos a dialogar, porque me parece que es sumamente interesante tener unos puntos de vista más de las personas mayores, ¿no? Como de cómo tú lo vives en tu vida cotidiana, versus también lo que te dice la ciencia o lo que te dice alguna organización que trabaja con la soledad o lo que te dice alguna organización que trabaja con la tecnología, cuáles son los desafíos, ¿no? Porque yo creo que al final la gran conclusión es esa, es que nos quedan muchos desafíos todavía, ¿no? Más que soluciones, tenemos desafíos que resolver. Entonces, el conversar con las personas al final te ayuda a abrir caminos siempre, ¿no? A abrir ventanas que te permitan ver hacia dónde podríamos movernos, cómo podríamos avanzar un poco como sociedad. Jo crec que aquesta és la gran pregunta, sí.
Molt ben plantejat la resposta, diguéssim, a la pregunta, i aprofitant que comentes això, doncs diguem que, efectivament, com tu esmentes, cada diàleg té la intervenció d'una persona experta en un tema, en concret el de soledat i persones grans. Compta amb Laura Collplanes, de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, el diàleg bioètica i persones grans amb Núria Terribas, de la Fundació Grífols i Lucas, i el gran diàleg 3 de tecnologia i persones grans amb Liliana Arroyo, de l'Institut d'Innovació Social de SADE. Per tant, bueno, estem parlant, i a mi m'està venint al cap comentar-te que, com tu dius, potser sou un petit festival, però teniu una organització i esteu fent tota una sèrie de contactes i proposant una sèrie d'activitats amb molt de pes. Vull dir que suposo que la vocació, ja que ens has comentat que tu has estat la cofundadora del festival, juntament amb ja diria el nom, que ara no em surt, amb Alfredo Cohen, que bueno, que la vocació, m'imagino que sempre ha estat aquesta, no? Sempre ha estat no només posar pel·lícules i fer un festival i donar uns premis, sinó fer que tota la societat en general dialogui i es plantegi aquests temes que no són baladís, que no són senzills, sinó que bueno, que comporten el fet de que ens haguem de parar una mica, haguem d'escoltar experts sobre el tema i que després cadascú doni la seva. Jo et demanaria, en aquest sentit, que ens expliquis precisament quina va ser la idea i com va ser el punt inicial aquest, com vau organitzar, és a dir, com s'organitza un festival d'aquestes característiques, que ara fa 3 anys ja que l'heu posat en marxa, amb quins recursos compteu, amb quines institucions, quines subvencions, com us ho feu? Perquè després totes les persones que han anat al Cinema Girona s'han trobat que l'entrada era gratuïta, si no estic equivocat. Per tant, tot això, vull dir, comporta un recolzament important. Com us ho vau plantejar i com ha canviat en aquests 3 anys el festival? Quina apreciació teniu vosaltres com a organitzadors dels canvis?
Sí, jo sempre digo con los festivales de cine, esto lo digo tanto por este festival como por el otro que te contaba que organizaba ya en Chile,
sí.
Que bueno, es muy difícil comenzar un festival de cine, comenzar con un proyecto y que te crean, que crean, que apuesten en tu proyecto. Eso es una cosa. Y no sé si es el doble de difícil o el triple mantenerlo en el tiempo. Porque en el fondo también tú cada año te vas poniendo como nuevas barreras, como y cada vez tienes que ir más alto, y si tuviste 5 películas la próxima, o lo mismo, o un poco más, cada vez va siendo más exigente, ¿no? Para que el proyecto efectivamente vaya creciendo. Entonces, claro, al comienzo cuesta mucho aunar los apoyos. Yo creo que claro, que ahí con el Alfredo trabajamos un poco como en una propuesta de lo que nos interesaba. O sea, fue como esta conjunción también de que yo tenía como esta experiencia más de los festivales de cine y el Alfredo tenía una experiencia comunitaria con el parlante de ya más de 10 años. Entonces, también este festival de cine tiene muchos espíritus, ¿no? Como de que tenga una parte cinematográfica muy, muy importante y entregar un buen contenido cinematográfico que nos dé para reflexionar, que nos dé para pensar, pero también una parte comunitaria, que es trabajar con la gente, trabajar con los casales también de personas mayores, que de hecho van a veces van casales enteros a ver una película. Entonces, el realizar estas actividades también para nosotros era súper importante, tener como esa convergencia, ¿no? Entonces sí, yo creo que el diseñar ese mix siempre es complejo, ¿no? Yo creo que año tras año uno lo va perfeccionando también, porque siempre tú apuestas por cosas, te pueden funcionar o no, y al año siguiente también con el público, creo yo, ir construyendo con el público, porque también el público que asiste te da feedback y te dice, oye, me encantó la película, o te puede decir como, oye, esta película, no sé. O te puede decir, oye, es genial esta actividad, o te puede decir, mira, creo que quizás la presentadora está bien que sea una persona mayor, no lo sé, por ejemplo. Detalles que la gente también, el público, te puede ir aportando. Yo creo que nosotros como festival siempre hemos estado muy abiertos a eso, a construir también con el público que va al festival para que lo sienta, para que se sientan parte del festival, ¿no? Entonces, en estos 3 añitos que llevamos, ha sido mucho de eso, de ir construyendo en base también a los comentarios, en base a las necesidades también. Porque, por ejemplo, el segundo año nos tocó adaptarnos un poco al online, pero claro, había ahí un gran desafío, porque en el fondo, ¿cómo, hacemos un festival de cine online. No es lo mismo hacer un festival de cine online para personas de 20 años que son millennials y se manejan con las redes sociales, a hacerlo para personas mayores, ¿no? Tenemos que tener entonces equipo que ayude también a conectarse, que ayude a entender también el sistema que estamos planteando. Entonces creo que ahí, sí, ahí en el camino nos vamos encontrando con nuevas cosas que tenemos que siempre tener en consideración.
Doncs sobre això que deies de la participació dels col·lectius, també en parlarem ara de seguida sobre els vídeos participatius, eh? Que com tu deies, doncs, hi ha casals que participen i participen també amb les seves obres audiovisuals. Nosaltres aquí en la pantalla hem vist que ha aparegut una I d'Israel Gordón, però no el veiem. No sé, Isra, si ens estàs escoltant, si et fa vergonya que et veiem o si tens algun problema amb la càmera.
Us estic escoltant perfectament i és un problema amb la càmera. Si em deixeu, torno a entrar en un segon amb un altre navegador i ja
sí,
estic
sí, aquí. Sí, doncs d'acord, Isra, t'esperem. Estem fins aquí, ara. Molt bé. Doncs continuem. Mentre Isra, que ja dèiem que hi havia una possibilitat de que entressin els responsables del festival Fanboy. Bueno, no ho he dit abans a Caterina, però ara deu dir que hi havia la possibilitat que entressin Hugo Cobo Mas com a director del festival o Israel Gordón, que és la persona que finalment s'ho ha pogut combinar per estar entre nosaltres, per parlar d'aquesta primera edició ja acabada, ja realitzada en els cinemes Can Castellet de Sant Boi, d'aquesta trobada cinèfila també, d'un festival d'unes característiques molt diferents. Ara sí, Isra, hombre, mare meva, quina parafernàlia tens aquí de micròfons, de tres tatxes, molt bé, molt bé. Doncs mira, Isra, està molt bé que hagis entrat ara perquè estem parlant amb Caterina Arder, amb la persona que finalment ha pogut entrar del festival, la directora artística del festival La Pantalla Gran, i jo li havia dit, bueno, si pot entrar Hugo o pot entrar Israel del Fanboy, doncs també parlarem d'un festival que s'ha fet en les mateixes dates, de l'1 al 4 de juliol d'aquest mes, i que, bueno, segurament arriba a públics molt diferents, tot i que també són públics que tenen una connexió i que poden tenir punts de contacte. La gran pantalla no vol dir que sigui dedicat només a gent gran, no, Caterina? Suposo, bueno, i de fet jo sé que vosaltres ho dediqueu a un públic intergeneracional, que m'agrada molt aquesta expressió, i m'imagino que al Cinema Girona doncs, hi ha hagut de tot, no ha anat només persona d'una certa edat, sinó que hem tingut de tot.
Sí, 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 bueno, de hecho, yo creo que esa es como un vínculo muy grande que nos gustaría hacer también, ¿no? Como de lo intergeneracional. De hecho, por ejemplo, si tú ves quienes están dirigiendo los cortometrajes, son personas, de estudiantes de cine en general, por ejemplo, que están representando a personas mayores en el cine. Entonces creo que ahí también se genera un diálogo muy, muy interesante.
Perfecte, doncs ara sí, ja has vist, Caterina, que ha entrat Israel fa un momentet, a la segona ja sense problemes de càmera, i ara tenim també a Hugo, per tant tenim el director i el subdirector del Fanboy, i parlarem, farem un petit parèntesi d'això que estem parlant d'un altre festival, de la pantalla, de la gran pantalla, vaja, de vegades dic la pantalla gran, però no, és la gran pantalla que s'ha pogut veure en el Cinema Girona i que encara els hi dic també a Israel i a Hugo, per si després no escolten el programa sencer, i una idea també que els hi donem per altres edicions, que també es pot veure tota la programació a Filmin fins al dia 10. És a dir, que tot el que s'ha vist al Cinema Girona, doncs el tenim ara a Filmin amb la possibilitat de veure-ho, a més, amb un codi promocional. Bueno, unes coses molt avantatjoses. Doncs fem aquest parèntesi important, que per mi és molt significatiu, perquè estem parlant del Fanboy, d'aquí al costadet, dos, tres pobles més enllà, de Sant Vicenç dels Horts, i voldríem que ens expliquéssiu, Hugo, Irra i Hugo, com ha anat aquesta edició d'un festival que s'havia de celebrar l'any passat, però bueno, ja sabem com va anar tot l'any passat, llavors va haver d'aturar-se la cosa, i jo interpreto, per algun comentari també que he sentit vostre, alguna presentació de Hugo, en alguna pel·lícula a la que vaig anar, que d'alguna manera us heu beneficiat, per què no? Sempre en parlem, no?, de tot el que ha comportat l'aturada aquesta i els beneficis que ens ha comportat, entre altres coses, utilitzar aquest sistema del Jitsi, no?, que és meravellós, perquè podem estar aquí un munt de persones de qualsevol lloc del món. que per vosaltres, en certa manera, tot i que va ser una aturada, va ser una cosa una mica traumàtica no poder fer l'any passat la primera edició del festival, però en certa manera em fa la impressió que us podeu haver aprofitat del fet de que tenia unes pel·lícules molt bones l'any passat i unes pel·lícules molt bones, i és com si haguéssiu pogut fer una selecció important de 2 anys i que llavors potser el festival ha agafat més potència en aquest sentit. No sé, Hugo, si estaries d'acord amb aquesta apreciació meva una mica esbojarrada.
Bueno, al principi vam dir que seria com una fusió de les dues edicions per lo mateix, que havíem rebut molt bones pel·lícules l'any passat, però el problema és que aquest any hem rebut molt poques de llargmetratges, de curtmetratges hem rebut molts, però el que és el nivell de llargmetratge, lògicament s'han fet molt pocs rodatges.
Clar.
I ens ha arribat molt poca cosa. Per això hem tingut que buscar, tirar de contactes per poder completar una programació bastant equilibrada.
No només al Festival de Sant Boi, la primera edició, també de l'1 al 4 també estava la primera edició del Festival de Castelldefels, i jo que sé què més. Però bueno, cadascuna, com deien, cada festival té la seva inscripció a un municipi. Com heu vist, Hugo, Israel, Hugo, com heu vist l'acollida del festival? Jo crec que s'havia creat força expectació. El públic ha respost finalment a aquesta expectació, vull dir, comprant els abonaments de 30 euros, un preu molt raonable pels 4 dies, o anant a comprar una entrada individual, o us quedeu amb la idea de dir, home, doncs ja que organitzem tot això, doncs podria haver vingut més gent. Com heu vist el festival en quant a públic? Irra, va, comenta-ho tu mateix.
Home, jo ho he vist molt bé, molt bé, perquè has de pensar que les primeres vegades ja són així, és a dir, la gent ha de venir, ha de provar i si li agrada, pues, potser repetirà o potser no. I sí que hem vist una mica aquest perfil de persones que venien amb una expectativa i han marxat molt, molt contentes, no? Que això és molt bo. O sigui, tothom que ha vingut content, i el que hem tingut aquesta setmana o aquests 2 dies des que ha passat el festival, no sé si Lugo està d'acord, és un munt de missatges de persones que no han vingut perquè a última hora s'ho han pensat i ens han dit, jope, si ho haguessin sapigut, hauríem anat. Bueno, vale, pues haver-ho pensat abans, no? Però sí que és cert que...
Ah, te fastidies.
Però sí que és cert que és això, no? Potser jo crec que l'any vinent ha d'anar encara millor per força, per aquest motiu, perquè encara no ens coneixien, no sabien què podia fer Hugo o què podia fer l'equip del Fanboy, no sabíem ben bé quin era el nostre perfil, quin era el perfil del Festi, i ara les persones que s'han atrevit a venir sí que ho han fet això, i en aquest sentit crec que molt bé, i segurament tindrem moltes més persones, i no ens podem queixar de persones aquest any, No sé què és el que pensa Hugo.
Jo crec que aquest any ha sigut, per ser una primera edició d'un festival i en temps de pandèmia, ha sigut una meravella la gent que ha vingut i la gent que ens ha donat suport, perquè hem tingut un parell de pel·lícules on ho teníem tot vengut, les sessions de curtmetratges han funcionat molt bé. Jo tenia por, sincerament, que n'hi hagués alguna pel·lícula sense cap persona o que només vinguessin els que tenien els abonaments, perquè eren pel·lícules molt desconegudes pel gran públic o pel públic especialitzat fins i tot. I, per exemple, pel·lícules com Sayo o Don Filippo, que eren molt desconegudes i que eren estrenes estatals, va vindre gent i quan veus que la gent s'apunta fins i tot a pel·lícules molt low cost o d'aquest tipus, pues et fa il·lusió i dius, hòstia, pues al final... Menys mal. L'única pega, podria dir, que m'esperava més gent per Aliens, que va vindre bastanta gent, vam muntar una bona juerga amb el grup de cosplay i tot això, però jo crec que el problema va ser que la gent no sé si era horari, que vam coincidir amb el partit d'Espanya, o no ho sé, però bueno, jo crec que la d'Aliens sí que m'hagués agradat que vingués més, que s'omplés, que es quedés tot ple, però bueno, va vindre bastanta gent i el que deia, per ser una primera edició I en època de pandèmia estic molt content i ha superat totes les meves expectatives de la primera edició.
Doncs us preguntarem una mica, igual que li preguntàvem fa un moment a Caterina, com se us va ocórrer el fet de muntar un festival de cinema, que no és poca cosa, ara fa un any i mig o així, i també preguntar-vos, suposo que ja esteu en marxa o esteu ja pensant en la segona edició, i si teníeu alguns canvis que vulgueu donar aquí en el MKC Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç com a primícia, de dir, mira, doncs això, una miqueta la part crítica, doncs la millorarem d'aquesta manera, o tenim alguna idea ja pensada, encara falta un any, vull dir, però jo m'imagino que els vostres caps pensant ja estan maquinant històries del que podrà esdevenir-se.
Bueno, estem decidint si canviar el mes del festival, perquè el juliol hem vist que a Sant Boi molta gent... Bueno, jo crec que ha sigut també pel tema pandèmia, no? Ho tenim que parlar amb Cultura de Sant Boi per veure si el fem a lo millor al juny o ho seguim fent al juliol, però jo crec que, per exemple, guardant-se els 4 dies, crec que ha funcionat molt bé, el que sigui de dijous a diumenge, i seguim uns mateixos horaris, això sí que ho faríem. El que ens encantaria és que l'any que ve no hi hagi tantes restriccions i poder fer una marató en condicions nocturna, que estaria la mar de bé i que sempre això li dona molt, molt bon rotllo i fa que la gent vingui i seria molt divertit. I si ja poguéssim prendre cervesa dins del cinema, ja seria l'hòstia.
amb got de vidre, si pot ser, sisplau.
Sí, sí.
Que ja és molt demanar, ja ho sé, però bueno. Molt bé, parlem un momentet, si us sembla, de la sessió de clausura, molt significativa per tothom de Sant Boi, sobretot, perquè consistia en la projecció de l'obra inèdita, estrena mundial, estem parlant, poca broma, sí. I és així, de la més recent pel·lícula dirigida per Pere Koniec, i va ser tot un esdeveniment, va ser una de les que va omplir la sala, que jo a la gent del cinema els deia, però poseu una altra sala, si us ha omplert, doncs això s'ha d'organitzar perquè vindria més gent, però bueno, hi havia la sala 4, i era la sala 4 i no es podria fer res més, ni ampliar ni res. Tota una sorpresa va ser per tothom, el fet de fet era la pel·lícula sorpresa, però ja de seguida, o no sé si es va filtrar o no sé què, que era aquesta pel·lícula la que es passaria, Volpina, que durant molt de temps ja a les xarxes socials doncs, hi havia hagut tot un rebombori i tenien molta expectació. La veritat és que tot un esdeveniment i tota una sorpresa, i jo fins i tot diria, m'agradaria que vosaltres féssiu una anàlisi també, Irra com a cinèfil i Hugo com a director de cinema també, no us perdeu Apòstata quan la puguem veure en algun lloc, ara si ja tenim dates per poder veure-la d'alguna forma ens ho expliques, Hugo, i Irra com a company i gran factor no, del món de la ràdio, que amb el moment inútil de Ràdio Sant Boi i amb altres programes sobre el paranormal i moltes més coses, que ens doneu l'opinió d'una pel·lícula que precisament el paranormal hi entra d'una manera important, no? Volpina, com vau veure la pel·lícula, la reacció del públic, una crítica consistent. Si s'ha de criticar Pere, se'ls critica, Vull dir, ara és el moment.
Home, en Pere, la principal base que tenia era que portaven molt temps sense veure cap cosa d'ell. De fet, sabíem, no?, que portava molts anys amb aquest projecte i ben bé no sabíem quan sortiria. Va ser una sorpresa quan Lugo em va comentar que potser el Pere seria la persona que tancaria el festival. I en aquest sentit, és interessant, no? És interessant perquè és algú de Sant Boi que no té una gran producció, perquè no té cap pressa per fer el seu cinema, i això es nota molt i es nota en tot. I es nota també en la recepció de públic que ha tingut, perquè, no eren només persones de l'equip, no és cert, o sigui, allà hi havia moltes persones que estaven disposades a veure la pel·li d'en Pere Koniec, i era un títol difícil de veure, era un títol complicat, era un títol perquè molt arriscat, té una manera de en aquest sentit de provocar a l'espectador que és força complicada, no? I en aquest sentit crec que s'hagi omplert realment és que d'alguna manera havia aconseguit el seu objectiu, que l'objectiu principal del Pere en aquest cas era pues, que aquesta pel·li pues, tingués ressò, i jo ho he aconseguit. Jo sé que a nivell cinematogràfic trobareu coses molt interessants, però ja us dic, no és una pel·li senzilla. I això, amb això no vull dir que no sigui una bona pel·lícula, sinó que en aquest cas és una pel·lícula que s'ha de veure, potser s'ha de reveure i potser s'ha de plantejar com un repte. I això, que s'hagi omplert per veure un tipus de cinema d'aquest tipus, crec que és no només una cosa que parla molt bé d'en Pere Koenig, sinó que parla molt bé de les intencions del fanboy, no? Que, bueno, s'ha aconseguit una cosa que és força interessant, demostrar que la gent del carrer, la gent que ve als festivals, la gent que ve al cinema, també vol veure aquest tipus de cinema, que no només es volen veure els grans blockbusters, sinó que en aquest cas es volen veure propostes molt arriscades.
Home, arriscada és un... seria el nom perfecte per la pel·lícula del Koenig, que és una pel·lícula que no et deixa indiferent i és una pel·lícula que, bueno, ha sigut una aposta del festival per ser una cloenda amb un autor de Sant Boi i volíem fer alguna més especial. I és això, al principi, jo quan vaig veure la pel·lícula vaig dir, hòstia, hi haurà gent que potser surt a la meitat de la sala perquè és una pel·lícula complexa. El tema del blanc i negre, que no n'hi hagi diàlegs, a molta gent això li xoca. És com Anonymous Animals, que tampoc té cap diàleg, i és una pel·lícula també molt complexa de veure. O sigui, hem tingut dues pel·lícules sense diàlegs dins del festival, que això em flipa bastant.
És veritat. Crec que... Les dues les he vist jo, eh? Les dues les he vistes. Molt bé, doncs jo, per la meva banda, felicitar-vos a tots dos, Kobo i Israel Gordón, per aquesta primera edició, per l'organització del festival, que jo personalment considero que sí que ha estat un èxit d'organització, vull dir, no és gens fàcil de muntar-ho i res, que seguim les vostres trajectòries. Mira, i a més agrair-vos que entréssiu, perquè hem tingut baixes avui al programa, havíem d'haver més persones i al final amb Caterina dèiem, bueno, si hem de parlar tota l'hora, parlem, tampoc, els dos no tenien massa problema, però ha estat molt bé que haguéssiu pogut entrar i que ens parleu d'aquesta primera edició del Fanboy i ja amb ganes de veure una segona i una tercera i endavant a per totes.
Sí, ja anirem donant notícies i això espero. Jo, a veure, jo crec que aviat ja tindrem decidit el que és el leitmotiv i les dates, o sigui que ja comencem a tindre coses, ja anirem donant píldores.
I us animo a tots a sobretot a seguir-nos a les xarxes, a Fanboy, sobretot a Instagram som molt actius, perquè si voleu tenir notícies directes del que farem i de les idees i de com es va gestant el proper festi, jo crec que és el millor lloc. O sigui que simplement aneu a Instagram, busqueu Fanboy i allà estem.
Israel Gordón i Hugo Kobo. Israel, el moment inútil, busqueu, un superprograma, un magazín de tarda que, bueno, que té una audiència impressionant. Si no l'han sentit encara, doncs ja és hora que ho feu. Som emissores properes, vull dir, no som rivals, simplement som companys. I Hugo Kobo, doncs això, l'apòstata, quan el podem veure una altra vegada?
Jo espero, es va poder veure al Festival de Sabadell fa poc, farà cosa d'un mes, més o menys, i jo espero a veure si puc fer una estrena a Sant Boi, als cinemes, que no crec que hi hagi gaire problema, però és a l'escollir una data i posar-ho al calendari i veure-ho. Ja avisarem.
Moltes gràcies a tots dos. Mira, us deixem amb una frase que apareix en un dels curtmetratges no premiats, però sí esmentats com es menys especial a la gran pantalla. Un curtmetratge, la veritat és que especialment ben fet i especialment emotiu, que es diu La felicitat en què vivo, protagonitzat per una dona que era un home quan va néixer i que als seus 84 anys està mirant d'organitzar una llar per gent gran dintre del col·lectiu LGTB. Vull dir, una història molt ben explicada i que acaba dedicant el curtmetratge a los que, para ser ellos mismos, mantienen el vuelo como un colibrí. Imagineu-vos quina dedicatòria més bonica. I a més està argumentada la pel·lícula. Us deixem amb aquesta dedicatòria tots dos, Isra i Hugo, i amb aquesta música tan bonica del final. Moltes gràcies i fins la propera. I ens quedarem fins al final del programa parlant amb Caterina Harder. Fins ara. Gràcies, companys.
Gràcies.
Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. No he pogut resistir, Caterina Harde, de llegir aquest poema que forma part d'aquest curtmetratge que deia ara mateix, que amb el que hem acomiadat a Israel Gordón i Hugo Cobo, La felicitat en què vivo, perquè m'ha meravellat com està fet aquest curtmetratge. No ha estat el guanyador, però sí que hi ha una menció especial per part del jurat, tant a aquest curtmetratge, La felicitat en què vivo, com a, que és un curtmetratge documental, com al curtmetratge d'animació Souvenir. Aquests, a part del Gran Premi, del millor curtmetratge internacional de gran pantalla a la pel·lícula Trans, que abans al començament del programa hem esmentat, i al Premi a la millor pel·lícula catalana per part del públic del festival La Vella Lluita, doncs serien tots els premis que s'han donat a part del Premi a la Trajectòria, que hem esmentat també a Carme Elias. Ja has vist que al final sí que hem pogut fer aquest parèntesi amb tots dos, amb el director i el subdirector del Fanboy. Bueno, no sé, quina impressió et fa això, no?, de que s'estiguin organitzant nous festivals i amb aquest entusiasme, no?, i amb aquesta d'allò... No sé, ets una cinèfila, Caterina, o ets més una persona que... Dintre del món del cinema, què t'interessa més? El cinema per si o el cinema en quant a caire social o el que es parli sobre el cinema? Aquesta era la pregunta que en realitat volia fer-te. Espera, que no et sentim. Espera, que ara m'he equivocat de nou. T'havia tret. Treuré la musiqueta aquesta. Ara digues, perdona.
Ara sí.
Sí.
A mi jo estoy enamorada del cine. Entonces me parece que el cine es un universo tan infinito que nos abre tantas puertas y ventanas infinitas que es muy amplio y que yo disfruto viajar por esas mil posibilidades que me entrega el cine. O sea, hay espacios que efectivamente me permite hacer algo más social y me gusta mucho, de hecho, como el tipo de cine que yo hago, creo que necesito vincularlo a temáticas sociales. También, claro, viniendo de una sociedad latinoamericana en donde está pasando ahora mismo como una revolución muy grande, ¿no?, de pensarnos nosotros como sociedad latinoamericana. Entonces, claro, mi cine es muy social en ese sentido, pero también creo que disfruto de mucho otro espacio y de muchas otras formas también, esto que yo te decía, como ventanas y puertas que nos abre el cine en sí. Entonces, sí, yo creo que es infinito. Esa era mi conclusión, que es infinito y que te abre mil espacios posibles.
Caterina Harder, directora artística del Festival La Gran Pantalla. Jo, si no t'importa, amb aquest comentari que has fet ara, si et sembla correcte, vull dir, obriria una mica un apartat en el programa, que seria pràcticament l'últim. Després farem una mica de resum del que hem parlat i del que estem parlant i del que recomanem als oients, però no em resisteixo, ja que et tinc a tu així una miqueta en exclusiva, a que ens parlis d'això una mica que deies, vull dir, del teu cinema, d'on podem veure les teves pel·lícules, si et podem seguir d'alguna manera, si tens un canal... I bueno, quin és aquest cinema que fas, en quin cinema et basses, t'emmiralles, vull dir, quins són els teus referents i com utilitzes el cinema, això que deies que t'interessa en totes les seves vessants, però bueno, a la teva manera, però quin és el que més t'interessa o si ens vols dir algunes pel·lícules teves fonamentals a la teva vida i a la teva carrera com a cineasta, no, ja veus, més que una pregunta és com una d'allò oberta perquè tu puguis dir una mica el que vulguis.
Una reflexión general.
Exacto.
Sí, yo creo que vengo como mucho desde el cine documental también, como partí haciendo documentales, partí haciendo cine documental, ahora estoy más en la ficción, pero siento que no son excluyentes, y como te decía, el cine es infinito, y me encanta también explorar distintos formatos, distintas maneras de contar, diversas historias también, maneras de enfrentarte a un proceso, porque también creo que yo, claro, que yo disfruto mucho, no solamente como pensando en tener la película final, sino todo el proceso que implica hacer la película. Como que para mí eso es un viaje muy grande cuando estás haciendo una película, un viaje con tu equipo, un viaje de relaciones humanas, en donde estás aprendiendo junto a un equipo también. Hay relaciones ahí humanas que se construyen también, eso, y eso es muy bonito del cine también, muy único, porque el cine es un ejercicio colectivo, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me fascina. Y claro, yo te decía esto de que estoy como, me interesa mucho más, vengo más desde el cine documental, tengo una formación muy documental y creo que el documental me entregó una manera de poder mirar, ¿no? Y que yo creo que al final el cine es eso, ¿no? Tú estás mirando de una manera. Y una vez que ya aprendí a mirar a través del cine documental, entonces luego me puse a escribir guiones de ficción, como porque ya aprendí a observarnos, a observarme a mí misma también como ser humano, empezar a entender por qué me está pasando esto que me está pasando, estas emociones, de dónde vienen. Es como algo muy de psicología también, ¿no? Y el cine mezcla eso, mezcla la antropología, la sociología, la psicología, todo, ¿no? Para entendernos como seres humanos, las emociones, ¿no? Porque al final siempre se mezclan emociones y uno no sabe dónde vienen. Entonces, y eso lo intentamos plasmar de alguna manera en una imagen. Entonces creo que sí, que ahora estoy más en esto de escribir guiones de ficción, pero siempre pensando mucho en esta observación que me trajo el documental. Y creo que lo que más me conecta y me mueve en estos momentos es representar un poco también como a esa sociedad latinoamericana. Mi película en estos momentos la estoy haciendo en Chile. Y claro, y en Chile venimos de un estallido social muy grande también. Hay nuevas generaciones también que están dando cuenta de deudas históricas que hay un poco para nosotros como sociedad en temas de educación, en temas de salud, en temas sociales en general, en temas políticos, por supuesto. Y el poder representar eso de alguna manera en historias, en cómo eso nos afecta, cómo nos ha afectado como sociedad, es algo que para mí me parece sumamente importante. Y por otra parte también, obviamente, soy directora mujer, así que me interesa poner a mujeres en pantalla, por supuesto. Y es lo que me mueve en estos momentos también, personajes mujeres que se salgan también de lo que estamos acostumbradas a ver representadas también.
Fa no gaire, fa un parell de programes, el 16 de juliol concretament, parlàvem amb Irene Gutiérrez, directora que estrenava Entre Perro y Lobo, i que va néixer a Ceuta, però ha treballat molt, ha estudiat i ara treballa com a professora, i la pel·lícula està rodada a Cuba. I no em vaig poder resistir a preguntar-li per com veia ella, i ara faig el mateix amb tu. És una cosa que se surt una miqueta potser de l'entorn del programa, però aquest programa és MKC més que cinema, per tant, bueno, ens permetem fer qualsevol mena de reflexió, ja que ella ens parlava una mica de com veia Cuba i com veia que dues generacions han perdut la possibilitat de tenir una alternança de poder, per com ha anat tot plegat. Doncs que ens expliquis una mica el que ens estaves dient ara, breument, com veus la situació al teu país, a Xile.
¿En Chile? Uy, es que en Chile, bueno, de hecho yo claro, agradezco, justo yo estaba estudiando un máster acá en Barcelona y luego justo terminé y luego me fui a Chile. Y al tiempo después que me voy a Chile es el estallido social, de lo que sabemos que pasó el 2019, que es algo que se venía gestando, por supuesto, hace mucho tiempo, ¿no? Uno veía que había una sociedad que estaba en las calles constantemente y que había muchos gobiernos que no estaban escuchando. Y este en particular sucedió porque fue la explosión también, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que después de la dictadura fue una sociedad muy silenciada también, una sociedad que ha sufrido mucho abuso en todo sentido, o sea, no sé, desde lo más básico, o sea, tú... que tengas que pagar por la educación, ¿no? Que no haya una educación gratuita de calidad, que tengas que si tienes dinero vas a tener acceso a la salud y que si no lo tienes no hay un Estado que te proteja. Tú como ciudadano chileno no te sientes protegido por tu Estado, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces creo que claro, que hay una sociedad que se aburrió de sentirse abusada en ese sentido, ¿no? Y que se aburrió de... Chile yo creo que es uno de los países más desiguales del mundo, o sea, siendo que es un país muy rico, es un país muy desigual, hay una clase social alta que tiene demasiado, demasiado riqueza acumulada.
Hem obert un tema, Caterina, que si et sembla podria donar perfectament, està clar que pot donar, però ho he fet massa tard potser en el programa, per un programa sencer, i si vols ho podem fer per la temporada vinent, dedicar un espai a Xile, amb algunes pel·lícules en concret que les podem anunciar i les podem veure, i llavors acabar aquest anàlisi, que em sap greu que queda tallat, però que és veritablement fonamental que en els programes que són culturals com aquest també es parli de política, perquè si no estem perduts, al final ens perdem en l'entreteniment i no fem reflexions. Qualsevol cas, moltíssimes gràcies, Caterina Harder, per donar-li sentit a aquest espai d'avui, i ens quedem recomanant que a Filmin podeu veure encara els llargmetratges, però que no els hem dit, però que els teniu allà. Si poseu a Filmin la gran pantalla, trobeu tota la programació del festival, i que bueno, que endavant, i que estem en contacte. Moltíssimes gràcies, Caterina Harder, i fins la propera.
Moltíssimes gràcies a ti per la invitació, i bueno, que no se olviden de que la gran pantalla sigue a través de Filmin hasta el 10.
Exacte.
Así que ahí vamos a estar con más películas.
Doncs allà ens veiem. Fins la propera. Gràcies, Caterina. Bon profit de cinema.